El cafè de la ràdio.
La policia municipal ha interposat 137 sancions a conductors de vehicles de mobilitat personal, els coneguts com a BMP. Unes sancions que han arribat des del 13 de gener, quan es va començar a aplicar a Sabadell la normativa de la DGT pel que fa a la velocitat o a l'espai per on han de circular per la via pública, una eina de la Direcció General de Trànsit per endreçar la mobilitat de les ciutats, en què aquests vehicles, els patinets i les bicicletes, han guanyat cada cop més terreny. Ho analitzem aquesta hora conversant amb Joan Antoni Quesada, que és l'intendent de la policia municipal. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Dèiem que s'han interposat aquestes 137 sancions en poc menys de dos mesos. Necessitem que ens ajudi a valorar-ho. Són moltes? Són poques? Com ho veuen des de la policia municipal?
Bé, en principi, la sanció és una qüestió, és la segona part d'aquesta operació que estem fent d'adaptació dels conductors d'aquests vehicles a les normes de circulació. Fins al dia 2 de gener no hi havia normes. A partir del 2 de gener nosaltres vam començar una campanya informativa i educatiu alhora, les dues coses, per anar informant amb els llocs i tal que tenien una, havien detectat una alta presència i circulació d'aquests vehicles, i durant pràcticament una setmana vam poder interactuar amb 100 persones aproximadament, no? Però els controls i tal tenen una projecció molt més elevada. Si interactues amb 100 persones i aquestes a la seva vegada estan interactuant també d'alguna manera per als consells que li donaven amb familiars, amb amics, amb persones conegudes, de que la norma no havia canviat, no? La norma se'n va publicar el mes de novembre, concretament el dia 11, i havia fixat com a data de començament per aquesta normativa el dia 2. Va considerar l'UMP com un vehicle i a partir d'aquí, clar, té una sèrie de normes que han de complir. I era necessari regular aquest tipus de vehicle, bàsicament, perquè les seves velocitats i tal, com ja sabeu, estan entre 6 i 25 quilòmetres, que és una velocitat alta i no fa possible la convivència en les voreres amb els peatons i amb els conductors d'aquests vehicles. Són vehicles que han de baixar calçada per poder circular. Valorem positivament el tema de les denúncies interposades per totes aquestes conduccions, que és pràcticament la majoria d'elles són per circulacions a la vorera. Més després, lògicament, per temes de semàforos, per temes de circular en direcció prohibida, per temes de que alguns circulen amb els cascos posats al cap, és a dir, ignorant per complet altres senyals que puguin d'alguna manera ajudar-li amb ell i la resta de persones a poder tenir una seguretat amb el tema dels usos i compartir els usos de les vies públiques, i bàsicament també per tema de portar-ne més d'una sola persona amb el patinete. Jo crec que, en principi, totes les infraccions que hi he comentat són infraccions i tal, que la majoria dels ciutadans que ens puguin estar escoltant en aquest moment i tal, no conductors d'UMPs, i fins i tot els conductors d'UMP, perfectament saben de què estem parlant, però quan són els problemes més importants que hi havia de convivència amb els vianants i tal, que ho feien servir les voreres.
Una de les qüestions era que no podien circular per les voreres, havien d'anar per les calçades. Això, en una ciutat com Sabadell, amb diferents àrees també per vianants, d'exclusives per vianants, vol dir que tampoc poden entrar en aquestes àrees exclusives per vianants?
El que són àrees exclusives per vianants, no. Les àrees exclusives per vianants són aquelles que estan definides com tals i les voreres, bàsicament. El que sí que és veritat que el que poden circular per aquells indrets, per analogia, on te poden circular les bicicletes. M'explico. Nosaltres estem en un procés i tal per intentar canviar senyalització per aquesta assimilació per analogia de la bicicleta al UMP, en quant a que és un vehicle d'aquestes característiques, unes velocitats molt similars a les bicicletes, i als espais que puguin circular les bicicletes puguin circular aquests vehicles. I estem en un procés i tal de canvi de senyalització mentre no estem denunciant per aquesta infracció d'incomplir normativa en matèria de senyalització, perquè interpretem que hi ha analogia directa entre una cosa i l'altra.
Uh-huh. Per tant, a les zones on poden circular les bicicletes, ara per ara poden
Correcte.
Circular aquests vehicles, però la intenció és que això es diferenciï, perquè les bicicletes, no estem parlant de bicicletes elèctriques. No?
No, no necessàriament. És a dir, una cosa és la bicicleta, que és una joguina, i altra cosa és el mitjà de transport. Són coses diferents. És a dir, a la joguina, és igual que el patinete, que és joguina, que no té motor ni res semblant, no? En principi, poden compartir els espais i tal amb la gent i tal que camina. Amb això no ho hem de separar. Quan parlem de bicicleta, estem parlant d'una bicicleta que s'ha d'incorporar a circulació, el que seria calçada, i donem la mateixa analogia al UMP. És a dir, en el carril bici poden compartir-ho perfectament uns i els altres. Aquí han de respectar també, lògicament, la sèrie de normes i tal que tenim al respecte. No poden circular en sentit contrari, no? Per definició, en aquests carrils bicis.
Quines sancions, quin és el volum de les sancions o quin és el preu que s'ha de pagar per una sanció d'aquestes característiques?
Bé, en principi, les que són lleus fins a... normalment les sancions són... No vull equivocar-me, però em sembla que són 200 euros i amb un descompte i tal si se paguen al temps. Pagat en el temps són 100 euros. I en algunes són de 50, pagats en temps. Uh-huh. És a dir, algunes són infraccions lleus i altres són infraccions, evidentment, més greus. Les infraccions lleus ja passen als 600 euros i, lògicament, tenen també un descompte, però ja és una qüestió que serien per qüestions ja pràcticament de conduccions més temeràries, no? És una qüestió greu en aquest sentit.
Per tant, el que han de tenir en compte els conductors d'aquests vehicles és que han de circular per la calçada tal com ho fan els cotxes, seguint tots els senyals de circulació que fan els cotxes, no? Res de carrils a l'inrevés, no? En contrasentit, semàfors també s'han de seguir, etc.
Correcte, correcte. És que la normativa el que va és assimilar a vehicles el que és el patinete, no? Lògicament per la seva velocitat, no? Per aquesta incompatibilitat que n'hi ha de poder-lo fer per les zones i tal, que estan reservades exclusivament a la gent que camina. A partir d'aquí, lògicament, en calçada han de respectar totes les normes. És a dir, l'avantatge que té el patinete és que se poden abaixar, lo poden plegar, lo poden portar de diferents maneres, però si circulen, és a dir, si la persona està muntada dintre del patinete, no lo està empentant, en aquest moment si t'han de complir tota la normativa, i entre elles és baixar de calçada. I, lògicament, per les nits, pues, està el tema de poder tenir senyalització suficient perquè siguin detectats per la pròpia seguretat de la persona que el condueix i, lògicament, també per la pròpia seguretat dels altres conductors i tal, per poder identificar-lo i visualitzar-lo i prendre les decisions i tal de circulació necessàries.
Ah, intendent, deixi'm que aprofiti que el tinc al telèfon per fer-li un parell de preguntes en clau coronavirus. Quin seguiment hi ha en aquests moments a Sabadell pel que fa a les normes relacionades amb el coronavirus?
Bé, en principi, el que estem tenint és cada vegada i tal, per part de Procicat, van ampliant les hores i tal, que és la... En quant a lo que, per exemple, l'última normativa que tenim és en matèria de bars, no?, que ara arriba fins a les 5 de la tarda i no tenen interrupció al mig i tal. El grau de compliment en matèria de mascareta és alt. Tot i això, nosaltres continuem vigilant-ho i cada dia s'estan posant denúncies en matèria de mascaretes, en matèria també de concentracions de més de 6 persones i en alguns casos també, lògicament, amb el consum d'alcohol i tal, sobretot el consum d'alcohol compartit, que és un dels elements i tal que més ens preocupa del punt de vista de lo que és la vigilància. Per quan, en ser-hi compartit, s'abaixa totes les mesures de seguretat i en el cas de que pugui haver-hi un positiu en aquesta reunió o grup i tal, ràpidament ho traslladaria a la resta de persones que estan compartint en aquest espai. Tingueu en compte que amb el tema del coronavirus la majoria dels contagis, en venen per aerosols, és a dir, per lo que la gent i tal, en parlar-hi o en compartir aquests moments, en contactes estrets i tal, està produint. Que, clar, això en un botellot o en una situació d'aquesta de compartir alcohol, tot i que no sigui molt grossa, el número de persones que hi participa posa en risc a tothom.
Hi ha algunes zones de Sabadell que siguin especialment crítiques en aquest sentit?
Nosaltres estem trobant aquesta situació, sobretot en zones i tal més reguardades, no? És a dir, en alguns porxos, en alguns casos, en algunes places també. Se'n estan buscant racons i tal que no siguin molt visibles respecte a lo que és el patrullatge normal del nostre servei, no? Amb aquest tema d'aquí el que sí que estem rebent és moltíssima informació i, lògicament, no? També moltíssimes demandes per part dels ciutadans, no? Que va veient aquests temes, ha incorporat que és un element i tal que pot posar que fa vulnerables, no només a aquestes persones, sinó a la resta, en el cas de que puguin tenir contagi, i ens ho vam denunciant i anem intervenint en aquest tema, bàsicament en espais públics, fonamentalment, És a dir, per Catalunya és un dels territoris, però és un dels espais i tal que estem molt a sobre d'ells, a la zona d'alguns parcs, aquí, a la zona del centre, en el Vapor Turull també, en fi, estem molt pendents una mica de tot aquest índex i tal que hem anat detectant des de l'any que portem en matèria de coronavirus i tal, que se'ns van donant concentracions.
Joan Antoni Quesada, intendent de la Policia Municipal, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vostès.
Que vagi molt bé.